Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. Als grups municipals de l'oposició, PSC, PP, CUP i En Comú Podem, han abandonat el ple municipal d'aquest mes de novembre durant el debat del pressupost de l'any vinent. En un comunicat compartit per aquests grups han expressat la seva més absoluta indignació davant la manera com el govern municipal ha presentat el pressupost per l'any 2026. Segons informen, la documentació corresponent del pressupost la van rebre a quarts de dues de dijous passat, una actitud que consideren intolerable i una mostra clara de falta de respecte cap als grups municipals que representen a milers de ciutadans de Sant Cugat. Per això mateix, els grups signants consideren que aquestes formes dificulten greument la seva tasca de fiscalització i debat i posen de manifest una manca de consideració pel paper que els grups d'oposició tenen dins del consistori. La planificació i transparència en matèria pressupostària no pot ser una opció, sinó una obligació, han dit. També al ple municipal de novembre s'ha aprovat l'adjudicació del nou contracte de manteniment de zones verdes i jardineres del municipi, que suposarà una inversió de 4,3 milions d'euros anuals. El nou contracte introdueix millores com l'augment d'efectius, l'increment de la freqüència de poda, la incorporació de criteris de jardineria sostenible i la planificació de més arbrat. El servei, un dels més voluminosos del consistori, es divideix en 4 lots que cobreixen tot el municipi. Una taula rodona servirà per reflexionar sobre l'evolució del Pla Educatiu d'Entorn, el PEE, un projecte de cooperació entre l'Ajuntament i el Departament d'Educació amb l'objectiu de millorar l'èxit educatiu de l'alumnat més vulnerable i millorar la cohesió social. Així, aquest dimecres 26 de novembre, la Sala Clavé de la Unió acollirà a les 6 de la tarda representants de l'Ajuntament, el Departament d'Educació, els centres educatius, les entitats i el voluntariat, tots agents implicats en aquesta iniciativa per commemorar els 20 anys de la implementació del PE a Sant Cugat. El primer equip femení de l'Oxigen Patí Hoquei Club Sant Cugat ha superat 3-1 al Gol Pilares de Portugal en el partit d'anada de la primera eliminatòria de la Women Cup, segona competició continental. Les vermell i negres han hagut de remuntar el gol inicial de les portugueses en el primer temps. A la represa, Gina Balcells, Xènia Matas i Ari Martínez han capgirat el marcador i atorguen un avantatge de 2 gols per al partit de tornada, un maig que jugarà a pista portuguesa el 13 de desembre a 6:45.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem el Connectats amb la informació de servei. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda. A aquesta hora volem repassar 2 incidències, 2 accidents que estan complicant un pèl la circulació. El més important, a l'autopista AP7, a l'altura de Sant Cugat del Vallès i en sentit sud, anant cap al Papió, en sentit Tarragona. Doncs bé, només hi ha un carril obert al trànsit i les aturades cada cop van a més. Ja parlem d'una cua d'almenys uns 4 quilòmetres tot el tram de Sant Cugat del Vallès, ara amb cua, com us dèiem, a l'autopista AP7, a causa d'aquest accident i en direcció sud. També parlem de problemes a l'autovia A2, baixant des del Baix Llobregat cap a Barcelona. Accident a la zona de Pallejà, Sant Vicenç dels Horts. En aquest tram ara hi trobarem aturades d'un parell de quilòmetres, com us dèiem, a l'autovia A2, entre Pallejà, Sant Vicenç dels Horts i en sentit Barcelona.
Gràcies, Roger. Bona tarda.
Bona tarda.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
A la vigília del 25N, avui volem conèixer a fons una entitat que s'encarrega d'atendre les víctimes de violència masclista. Es tracta de l'Associació d'Assistència a Dones Agredides Sexualment, formada per 4 professionals de diferents disciplines. Hi ha 2 psicoterapeutes, una advocada i una altra noia que fa acompanyament físic i mental. Qui s'encarrega de coordinar tot això és la Maria Sallés, qui està amb la Júlia Ramon. Bona tarda.
I ara ens volem centrar en què passa quan una dona rep una agressió. Encara són moltes les dones que s'ho callen i no ho denuncien, ni internament a la família o amics, ni externament a la comissaria. Però afortunadament cada vegada són més també les entitats que surten en defensa i acompanyament de les víctimes. Una d'elles és l'Associació d'Assistència a Dones Agredides Sexualment. I tenim a la seva coordinadora, Maria Sallés, al telèfon. Molt bon dia, Maria.
Hola, bon dia.
Vosaltres sou una entitat formada per dones que oferiu acompanyament a víctimes de violència masclista. Feu des de la prevenció, no?, fins a l'atenció psicològica.
Sí, correcte. I també tenim una advocada que fa assessoraments jurídics, acompanyaments. En alguns casos també fa la representació legal, però bueno, això és en casos molt puntuals perquè, clar, ella no podria amb totes.
Mm-hmm. Sou un equip, entre cometes, força reduït. Teniu 4 professionals i una junta directiva d'unes 6 persones. Oferiu diferents serveis, no? Però quantes víctimes esteu gestionant actualment?
Bueno, més o menys hem de pensar que de persones que han patit una agressió sexual aproximadament anuals arriben unes 300, més o menys, evidentment cada any és diferent. I després és veritat que l'estada, no, de les persones de l'associació doncs és molt, molt diversa. Hi ha persones que potser venen a fer un assessorament concret amb l'advocada, però després no es queden per fer una teràpia psicològica, i hi ha persones que fan tots els serveis i es queden 6 anys fent teràpia, no? Llavors, clar, aquestes 300 persones, pues, n'hi ha unes quantes que es quedaran els anys que venen, i també hem de sumar les usuàries que venen dels anys anteriors, no?, que segueixen venint. Llavors, a vegades es fa una mica difícil de dir exactament quina és la xifra concreta no?, de persones en un moment donat, però per això ens sentim més còmodes donant una mica la xifra d'entrades anuals, que sol estar a l'entorn d'això, unes 300.
I hi ha un perfil concret? És a dir, com comentaves ara, la majoria de gent que us arriba o que us entre, doncs acostuma a estar uns mesos determinats, acostuma a fer un circuit determinat, acostuma a optar per un servei o uns serveis determinats?
No, és molt variat, és... moltes vegades sí que és veritat que ja generalment ens truquen per tenir la psicòloga, no?, un acompanyament psicològic, però després dins de les persones que volen aquest acompanyament també hi ha molta diversitat, perquè hi ha persones que potser doncs estan uns mesos amb nosaltres i després doncs o obtenen l'alta o pues, se's troben millor i les mateixes, mateixes decideixen descontinuar. O persones que estan amb nosaltres, doncs el que et comentava abans, 6 anys. Però després també tenim l'advocada i també hi ha persones que venen només sense demanar la psicòloga. Evidentment hi ha persones que ho fan tot, no?, la psicòloga i l'advocada, però hi ha persones que, per exemple, només venen per l'advocada perquè igual tenen alguna psicòloga privada o perquè en aquell moment senten que no necessiten un acompanyament psicològic, però sí que necessiten un assessorament jurídic o... Sí, és una mica... indistint, cada persona necessita coses diferents.
Per la gent que ens estigui escoltant i no tingui massa clar quins serveis oferiu, anem-los a repassar molt ràpidament, perquè teniu 2 psicoterapeutes, també teniu un acompanyament físic i psicològic, i també l'advocada, no?
Tenim això, correcte, 2 psicòlogues, l'advocada, i llavors tenim com una part, no, que és més comunitària, que també hi ha moltes voluntàries involucrades aquí, que és des d'oferir tallers per les persones que ja són usuàries, pues, tallers de tot tipus. Ara, per exemple, en tenim un actualment pues, de sortir a navegar, un altre de defensa personal, bueno, diferents, I després també tenim pues, un servei d'acompanyament voluntari, que és pues, si les usuàries necessiten, tenen alguna cita pues, amb policia, amb jutjats, amb l'hospital, amb el forense, amb el que sigui, no? Relacionat amb el cas, i no tenen acompanyament i no volen anar soles, doncs nosaltres podem facilitar una voluntària que l'acompanyi, o també des d'un punt de vista més humà, no? Anar a prendre un cafè, anar a fer un passeig, això també ho podem fer. I la teràpia psicològica és individual d'entrada, però també tenim un grup terapèutic per a les persones que ja són usuàries, doncs per la gent que li pot funcionar, doncs, col·lectivitzar una mica aquest malestar.
Imagino que aquests sistemes, no, que oferiu, des d'anar a fer un cafè que ens comentaves ara fins a doncs, una teràpia grupal, són sistemes que estimulen molt, no, aquest aproximament social, a aquesta obertura, no, del pacient, de la víctima a l'hora d'explicar, de confiar.
Sí, és veritat que no tothom se sent, no té ganes, no? Gent de socialitzar a vegades no li ve de gust. Però sí, les persones que... De fet, hi ha persones que ja d'entrada ens truquen només per demanar a veure si fem alguna activitat col·lectiva perquè tenen ganes de connectar amb altres persones que hagin passat per la mateixa situació que elles, no? Al final, entre iguals, hi ha com una entesa que a vegades, rares vegades, la pots aconseguir de l'entorn, no? o d'altra gent. És un espai segur, al final es genera i ajuda, no? Al final fer-se acostat, i crec que també és molt important perquè les violències, bueno, això ens passa amb totes les coses, no? Però especialment amb les violències sexuals, les persones que les rebem, no? Tenim molt la sensació que és com un problema nostre, com una vergonya nostra, un secret nostre, una cosa nostra, no? Com íntima, com una cosa que m'ha passat a mi perquè per algun motiu que jo he fet alguna cosa, no? També sempre hi ha molta culpa, vergonya i així. I no hi ha res més allunyat de la realitat, perquè les violències sexuals, bueno, quasi totes les persones que som dones i així, qui més qui menys, a totes ens han fet un comentari que no toca, ens han tocat una part del cos que no toca. Evidentment hi ha graus, no? Però al final tot és violència sexual i qui més qui menys totes tenim alguna història a explicar, i llavors és molt important poder transcendir del jo, que aquesta agressió que jo he patit no té a veure amb mi, sinó és una cosa estructural que qui més qui menys totes hem patit, i doncs està bé poder entendre que no té res a veure amb nosaltres, o sigui que ho hem patit, però que no és perquè nosaltres haguem fet alguna cosa, saps? No va per aquí. I això està bé, també, el poder-ho col·lectivitzar d'aquesta manera i veure que no estem soles, literalment.
Mm-hmm. Aleshores, quan us arriba una víctima, no, d'agressió sexual, quin és el circuit o de quina manera se la deriva, no, als diferents serveis? Vull dir, teniu com una recepció on arriba una persona i explica el cas i a partir d'aquí la deriveu? La majoria d'elles contacten a través d'internet, del telèfon, de les xarxes. Com funciona, no, aquesta primera entrada?
La major part de gent truca al telèfon, que és l'aconsellable per nosaltres, perquè al nostre centre, a vegades sí que hi ha, doncs estic jo, no, que sóc la coordinadora, a vegades sí que estic de manera presencial a l'oficina, però no tots els dies, i les companyes sí que hi són, però si són les psicòlogues, doncs moltes vegades estan atenent una visita darrere l'altra i tampoc no tenen espai per estar a recepció. Però bueno, és veritat que també ens arriben persones espontànies a la porta, i si tenim l'espai al forat, doncs sempre les atenem, eh? Però sí que la major part de la gent, i nosaltres recomanem també que ens truquin, i llavors doncs per telèfon fem com una primera atenció, orientació, perquè clar, no és el mateix una agressió que acabava de passar fa 3 dies que una agressió que va passar fa 10 anys, no? Llavors també s'ha de veure, cada agressió és una cosa i diferent, i cada persona té una vida completament diferent. Llavors, doncs aquesta primera orientació on recollim les dades, veiem si la persona necessita potser també altres recursos o una mica un mapeig general de la situació per poder orientar no només en el fet de l'agressió sexual, sinó en les necessitats que pugui estar tenint socials o econòmiques d'aquella persona. I després és veritat que també hi ha persones que ens entren per xarxes socials, per correu electrònic, també ens arriba gent. Una mica la gent contacta per on pot, però al final sempre el més habitual és el telèfon. Sí. I ens arriben doncs, perquè ens troben per internet, ens busquen i ens troben, però també la major part de persones ens arriben derivades dels serveis públics, Mossos d'Esquadra, hospitals, pues, serveis socials, altres serveis d'atenció a la dona...
Fa temps, per això, ja, que esteu obertes, fa unes quantes dècades. Ah, no sé si heu notat un increment, no?, de víctimes, d'usuàries en els últims anys.
De fet, no. Potser, és a dir, com de violència sexual sempre n'hi ha hagut sempre, sí que és veritat que... Sí, o sigui, potser en els últims 2-3 anys, concretament. Sí que hem rebut més persones, crec que sí, però creiem que això té a veure molt amb el fet de que cada vegada les dones pues, se senten amb més segures per poder dir en veu alta el que han patit, no? La violència sexual que han patit, més que amb un increment de les agressions sexuals, que això a vegades es diu d'aquesta manera i no és ben bé així, de violència sexual n'hi ha hagut sempre. Però bueno, sí, en els últims 2 anys també és veritat que aquests últims anys hi ha hagut una onada feminista molt forta que s'ha centrat molt en el tema de la violència sexual i llavors creiem que aquest és un dels motius que ha fet que truquin més dones. Sí, en aquests 2-3 anys sí que hem notat un increment, sí.
I així com hi ha aquesta major conscienciació, no?, i més dones s'animen a denunciar-ho públicament o a buscar ajuda, quina és l'actitud que adopten? Vull dir, quan arriben, no?, al vostre centre, estan insegures, tenen por, estan molt predisposades a voler avançar. Normalment, amb quina actitud arriben?
Ui, és que no hi ha una actitud per tothom. És que cada persona és diferent i cada persona ho viu d'una manera diferent. També és el que deia, té molt a veure el context concret d'aquella persona, doncs no és el mateix una dona que ha patit una agressió sexual, pues, que just és nouvinguda a Catalunya, que no està regularitzada, que igual, jo què sé, que està treballant d'interna cuidant un senyor gran i potser l'agressor és un membre de la família del senyor que cuida, doncs que això pot passar molt sovint. No és el mateix aquesta circumstància que pràcticament no tens ni temps per anar a sessió de teràpia, et sents superindefensa a l'hora de tu com a persona indocumentada i nouvinguda denunciar una persona autòctona, no?, ben establerta. Clar, aquí es mouen pues, pors, imagina't, la de pors que tenen aquí, no?, i la de lo indefenses que se senten. I no és el mateix, per exemple, doncs, no sé, estar totalment integrada aquí, pues, tenir una bona feina, tenir una bona xarxa d'amistats, tenir una família que et recolza, pues, és que no és el mateix, són contextos diferents. Llavors, més enllà del context socioeconòmic de cadascú, que això defineix moltíssim, també hi ha caràcters, no? I hi ha persones que després d'una agressió sexual estan superconnectades amb la ràbia, per exemple, i amb l'acció, i hi ha persones que, per exemple, pues, estan molt més amb la tristesa i molt més tancades cap a si mateixes. És que clar, cada persona és un món. Llavors,
totalment.
Realment, hem vist de tot.
Totalment. I en aquest sentit, així com no hi ha un perfil determinat, no?, i que cadascú també doncs, reaccione o té una història diferent, la majoria d'elles coincideixen a descriure un perfil d'home o d'agressor, per dir-ho així, determinat? O també pot ser totalment diferent, que qualsevol home pot ser doncs, sospitós, no?, o un possible, un potencial agressor?
Aviam, clar, dit així, jo entenc que fins i tot no, pues pot sonar alarmista, no?, de que qualsevol home pot ser un potencial agressor, però clar, vull dir... És que ser un agressor sexual no té res a veure amb estar malalt del cap, no?, o amb tenir un problema mental. Jo crec que també hi ha un tema de que no s'acaba d'entendre ben bé què són les violències sexuals. I molta gent ho confon amb sexualitat, no? Molta gent ho confon amb un acte sexual, doncs jo que sé que igual és un tio que igual li agrada molt la noia i no sap com dir-li, o que igual pues, és molt fogós i no sap com aguantar-se l'impuls sexual que té en el moment, o igual és un degenerat o un depravat, no? Hi ha com unes idees preconcebudes que tenen a veure amb una impulsivitat o amb un desig sexual desbordant o no? de l'agressor. Però és que la violència sexual no va d'això. La major part de les violències sexuals no van d'això, van de poder, van d'abús de poder. O sigui, la violència sexual és un maltractament, és un tipus de maltractament que utilitza, el canal que utilitza és la sexualitat i el que està intentant l'agressor en aquell moment és sotmetre't. Està intentant fer una submissió al final i se sent poderós d'aquella manera. Per tant, és un tema de poder. Llavors, si ho analitzem des d'aquest punt de vista, doncs clar, qualsevol persona pot poder tenir, no?, aquest caràcter violent. Evidentment, no vol dir que tots els homes tinguin aquest caràcter violent, però, bueno, però no esperem veure unes... O sigui, les característiques concretes que esperem veure en un agressor, no?, que són aquelles que deia al principi, doncs no són aquestes, és, pot ser qualsevol persona. I, de fet, el tipus d'agressió més típica que rebem, però bueno, amb diferència a l'associació, és el suposat amic, és a dir, és quan la violació l'ha dut a terme un suposat amic, no? I l'eina que ha utilitzat aquell suposat amic doncs ha sigut la confiança, precisament. Ha aprofitat d'un espai on la persona agredida se sentia segura, còmoda, i ha aprofitat això per traspassar una línia i també jugar amb que la dona es pugui quedar en xoc, no?, davant d'això, perquè, clar, si t'agradeix el teu suposat amic, si t'agradeix el metge quan vas a visitar-te a la consulta, si t'agradeix el fisioterapeuta, són coses que no ens han explicat que la violència sexual pot tenir aquesta forma. I llavors d'entrada entra un qüestionament de, doncs, ho hauré mal interpretat, igual sóc una exagerada, no entenc què està passant, serà culpa meva, li hauré donat algun senyal d'això, no? Tots aquests mecanismes de pensaments d'un autoqüestionament absolut, perquè realment no estem informades del que són les violències sexuals.
Totalment, doncs, Maria Cellers, coordinadora de l'Associació d'Assistència a Dones Agredides Sexualment. Moltes gràcies per aquests missatges tan necessaris en un dia com avui.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'espai.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
En un món on la medicina tradicional i complementària ocupa cada cop més espai en la salut i el benestar, conèixer de primera mà les pràctiques que marquen la diferència resulta essencial. A Wo Acupuntura Coreana es proposen aprofundir en el món de l'acupuntura i les teràpies orientals, combinant saviesa ancestral i enfocaments actuals. Avui parlem amb Woran, propietària de Wo Acupuntura, i amb la nostra companya, l'Anna Clarà, des de Badalona. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Woran. ¿Qué tal, Woran? ¿Cómo estás?
Hola, Ana. Muy bien. Muchas gracias.
Mira, primero te quería preguntar si nos puedes explicar cómo nació Wo Acupuntura.
Mi centro nació en año 2022 con el objetivo de crear un espacio de sanación y bienestar integral. O sea, un paciente que viene a mi centro que se sienta bien, uh-huh, y que estén, se sienten pues equilibrado.
¿Y qué tipos de terapias o tratamientos ofrecéis?
Básicamente la terapia básica es acupuntura coreana. Acupuntura coreana está basado de medicina china. Uh-huh. Pero se basa sobre todo en la constitución de cada paciente. O sea, el órgano, energía predominante dentro de un organismo y otros energía que son débil. Equilibrando este desequilibrio, se puede trabajar desde la raíz, es decir, que restaurar el organismo entero, uh-huh, el sistema digestivo, sistema hormonal, sistema nervioso, etcétera, etcétera.
Imagino que cada tratamiento o terapia va en función de cada tipo de cliente, ¿no? No ofrecéis el mismo tratamiento a todos y por igual.
En primer lugar, hay que solucionar el problema que tiene de cada paciente. Si, uh-huh, viene por un dolor, articulación o un bloqueo de cervical, en pocas sesiones tengo que solucionar el tema. Pero a la vez, en el fondo, siempre intento trabajar con todo el organismo de esta paciente, dependiendo de la constitución del mismo. Uh-huh. Hay en total 8 tipos de constitución diferente y aparte de problema que él me comenta porque está sufriendo, por ejemplo, dolor o no puede dormir o no tiene menstruación, problema de desajuste hormonal, uh-huh. aparte del tema principal, siempre intento restaurar todo el organismo.
¿Y qué dolencias o problemas de salud son los más frecuentes entre los pacientes?
Básicamente hoy en día vienen por dolor de todo tipo, que puede ser dolor, articulación, tendido muscular, incluso dolor de sistema digestivo causado por inflamación. También vienen muchas personas por desajuste de sistema nervioso, como ansiedad, insomnio, uh-huh. Nerviosismo, etcétera, etcétera.
Y para alguien que nunca ha probado la acupuntura, ¿cómo describirías la experiencia?
La experiencia, si no ha probado nunca, yo diría que es muy cómodo. A partir del momento cuando iniciamos la sesión hasta finalizar, que dura la primera sesión más o menos 1 hora y media, se va a sentir todo tiempo tranquilo.
Relajado, ¿no?
Relajado, uh-huh. y le pregunto cada cosa, si veo que no está receptiva, pues vamos hablando. Y al final, después del trabajo, normalmente dejo con aguja puesta 40-45 minutos y prácticamente 99% paciente se queda y se relaja. Uh-huh. Y después la sesión nota pues la mejoría, la entrada, no, aunque no sea el solución de dolor mismo,
claro.
Se siente relajado y reposado.
¿Y qué formación o requisitos deben cumplir los profesionales que forman parte de tu equipo?
Yo trabajo sola. Uh-huh. Para ser un acupuntor se requiere una formación homologada, que normalmente dura unos 4 años, combinado con la práctica supervisada de la escuela. Y después cada uno puede montar un centro o puede trabajar colaborando con otros terapeutas. Uh-huh. Eso depende de la capacidad de, claro. cada acupuntor.
Y a ver si lo digo bien, el concepto de qi o chi es fundamental en la medicina china. ¿Cómo lo explicáis desde una visión actual?
Son puntos energéticos. Estos puntos se conectan, por ejemplo, un riñón de cada organismo tiene su recorrido en todo el cuerpo, desde punta de dedo de pies hasta arriba. Y así el resto de 11 órganos víscera tiene su propio recorrido. Y acupuntura lo que hace es, dependiendo de falta o exceso de energía de un organismo, lo activa o desactiva. Eso es conceptualmente, es así, es muy difícil que entienda esto a una persona que no tiene conocimiento, pero lo experimenta con su propia sensación y mejoría de dolencia o la causa.
Uh-huh. ¿Y qué hábitos o recomendaciones dais a los pacientes para potenciar los efectos del tratamiento?
Primer día hay que estar tranquilo, que no vaya pues a hacer deporte, salir, etcétera, etcétera. Y después, en general, siempre recomiendo, aparte de tratamiento, recomiendo meditación o tipo de yoga para que energéticamente estés equilibrado.
¿Y hay alguna situación en la que la acupuntura no esté recomendada o debe consultarse previamente con un médico?
No hay ninguno, pero uh-huh. siempre para las personas que sufren de enfermedad mental, por ejemplo, ha de ser supervisado por su médico. Y siempre, nunca se puede dejar la medicación. Eso es muy importante. ¿Vale? El tratamiento de acupuntura acompaña al tratamiento de
es complementario.
De sí, complementario. Uh-huh. Pero en otros casos, pues depende de la necesidad. Si un paciente, después probar un tratamiento largo para aliviar el dolor, si no ha visto resultado, pues puede probar ese tipo de tratamiento.
¿Y hay mitos o ideas erróneas sobre la acupuntura que aún siguen existiendo?
Acupuntura duele mucho. Eso yo creo que antiguamente hacían, pues practicaban acupuntura como con agujas mucho más grande, uh-huh. largo y grueso. Pero en realidad hoy en día la aguja que uso es fino y se insierte de manera superficial.
Vale.
No se siente ningún dolor y incluso un niño de 5 años vienen para probarlo, ¿vale? Uh-huh. Y vienen muchos adolescentes, etcétera, etcétera. Otro mito, esto lo sé desde mis pacientes, que cuando se fue a hacer donar el sangre, había un tipo de encuesta preguntando si ha estado en un centro de acupuntura. Y porque antiguamente, al parecer, que algunos acupuntores usaban pues agujas en varias veces. Pero hoy en día el coste de aguja es muy barato, la importación de material desde los países de origen es muy fácil, así que 100% prácticamente todos los centros usan agujas de solo un uso y esterilizado.
Esterilizado,
así sí. Que no, claro, no se preocupa.
¿Y cómo ves la evolución de la medicina oriental en Europa y especialmente en España?
No ha sido un camino fácil, ha habido como altibajos, o sea, algunas épocas eran más receptivos, otras épocas más restrictivos, depende de un poco de la situación que estamos viviendo, pero hoy en día desde el COVID he visto que la apertura hacia a este tipo de tratamiento
está en auge. O sea,
sí, uh-huh. que estamos mucho más abiertos, digamos.
Y además de los tratamientos, ¿ofreces contenidos o servicios digitales? ¿Alguna formación?
De momento la formación no estoy uh-huh. dedicando, pero yo tengo mi página web donde se puede consultar, por ejemplo, como trabajo con la base de constitución, cada paciente al final tiene un diagnóstico sobre cuál es su constitución y entonces le indico la página donde hay esta información y se puede consultar desde mi página web y después la lectura, si tiene alguna pregunta, siempre me puede preguntar en la sesión.
¿Y cómo mides el éxito o la efectividad del tratamiento que realizas?
Cada seguimiento, después de tratamiento, en la siguiente sesión siempre pregunto cómo está. ¿En qué nivel, por ejemplo, si se trata de dolor, en qué nivel, cuántos por ciento de dolencia ha bajado? Uh-huh. Yo creo que es lo más importante, ¿no? O si una persona que ha tenido desajuste de hormonal ha de solucionar este tema en corto plazo.
Vale. Y ya como última pregunta, ¿qué le dirías a alguien que duda si probar o no la acupuntura?
Les diría que lo prueben. Acupuntura no duele y se notan mejoría en pocas sesiones, incluso desde la primera. Vale la pena intentarlo.
Muy bien, pues Uran, propietaria de Wu Acupuntura, muchísimas gracias por pasarte por el Connectats.
Gracias a vosotros, Ana. Muchísimas gracias. Adiós.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Hola, bona tarda. Soc la Júlia Ramon de Ràdio Sabadell i en vista de que moltes ciutats ja comencen a encendre els llums de Nadal i que Sabadell ho farà aquest divendres, m'agradaria demanar la cançó que més sonarà aquest Nadal a Sabadell, la del Llaminer.
De galets i porró.
Has de fer un arbre gegant. Posa-hi adons, però que sigui llampants.
Llumets de colors. Els mitjons a la llar de font.
que siguis feliç, somriu al Nadal. Surt al carrer a cantar i ballar. Treu-te de sobre el mal de cas, no estiguis preocupat. Que estiguis content, somriu al Nadal. Ara enfadar-se no s'hi va. No és temps de venir.
Sebre bonic
amb un pont i un riu,
un rol de suro i de talls ben petits
i un naixement.
Posa-li molsa,
deixa un lloc ben discret per posar el caganer.
Posa't a punt per brindar
amb beures i torró.
Activa el tió perquè et pugui cagar.
Recita un bon vers
i si et portes bé pot venir el pare. Siguis feliç, somriu al Nadal. Surt al carrer a cantar i ballar. Treu-te de sobre el mal de caps, no estiguis preocupat. Vull que estiguis content, somriu al Nadal. Ara enfadar-se no s'hi va.
No és temps de venir.
Hola, bona tarda,
sóc
la Júlia Ramon, de Ràdio Sabadell.
A la teva ràdio local.
Connectats. Can't touch this. 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 Connectats amb Carme Rebert.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Saliva de les teves dents.
matí. Mala cara quan me'n vaig a dormir. Mala cara, el mirall em fa por. Mala cara.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Ja està disponible a Verkami la prebenda de Badalona 1275-2025. Mig segle de llum i memòria, el nou llibre del fotògraf badaloní Martín Gallego, que recull mig segle d'imatges de la ciutat. A través de 175 fotografies i 23 textos d'autors i autores locals, l'obra és un homenatge visual i literari a la Badalona d'ahir i d'avui. El llibre promet ser un dels regals més especials d'aquest Nadal per a tots els amants de la ciutat i de la fotografia. Marxem fins a Badalona novament per parlar amb Martí Gallego, fotògraf, i la nostra companya, l'Anna Clara. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Martín Gallego. Què tal, Martín? Com estàs?
Hola, bona tarda a tothom.
Què et va portar a plantejar-te un projecte tan ampli, el fet de recollir 50 anys d'història de la ciutat de Badalona?
Home, evidentment, quan vaig començar a fer fotografia, ja l'any 75, quan tenia 14 anys, no tenia aquesta idea, evidentment, però sí que vaig pensar que aquest any, el 2025, feia 50 anys que els pares em van regalar la primera càmera, una Berlisa Color, una càmera que estava feta a Vic, a casa nostra, i, ostres, em va encendre una llum i vaig pensar que seria un bonic homenatge, pues, a la ciutat, als pares, en fi, tot plegat, no?
I com has viscut personalment aquesta constància de tenir una càmera a sobre durant tant de temps?
Saps què passa? Que jo sóc un malalt de fotografia. Sí, sempre porto una càmera a sobre, perquè de vegades m'havia passat de no portar per coses de la vida, no? Perquè, ostres, surts a comprar el pa i, ostres, surt la foto de la teva vida i no portes la càmera, no? Llavors, la solució és portar una càmera sempre a sobre, amb la qual cosa tot allò que m'he trobat que em motivava fotogràficament parlant, anant pel carrer, anant per la ciutat, l'anava fotografiant, i això fa que tingui un arxiu molt ample de coses que en principi poden semblar que no tenen importància, però que fins i tot amb el pas del temps van agafar importància, llocs que ja no hi són, persones que ja no hi són també, moments històrics o petits moments històrics, tot allò que vas visquent en primera persona, pues, l'anava retratant, i l'arxiu, pues, anava nutrint de tot això.
I quins canvis visuals de la ciutat t'han impactat més durant aquest mig segle de fotografies?
Bueno, la ciutat, evidentment, ha evolucionat cap a la modernitat, entre cometes, tot i que m'hauria agradat que es conservessin més edificis emblemàtics antics, o, si no, més bé antics, edificis que tenien una raó de ser. Tot el passat industrial de Badalona pràcticament no queda res, no? I seria molt interessant, pues, haver tingut un museu d'això, de l'època industrial de Badalona, el carrer Progrés, Indústria, en fi, tot el tema aquest, no? La MOBA també és un actiu cultural que s'ha anat perdent, i el que no m'agrada gens és que la Badalona, quan es fa un parc, és un parc d'aquells que no hi ha una ombra, no hi ha una zona verda, realment és una cosa que fa molta pena, no m'agrada, no m'agrada.
El llibre està format per 175 fotografies i 23 textos de diferents autors i autores de la ciutat. Com va ser l'elecció dels textos i la col·laboració amb aquests autors?
Pues mira, aquí la culpa, entre cometes, és d'en Joan Puche, que és un dels responsables de l'editorial Pont del Petroli, que no es podia dir d'una altra manera, una editorial molt activa d'aquí a Badalona, que quan li vaig plantejar el projecte del llibre fotogràfic, ja havien col·laborat prèviament en altres projectes, eh? Quan li vaig plantejar el projecte aquell, li va agradar molt, i diu, ostres, però podíem encabir textos d'escriptors i escriptores de la ciutat. I li va dir, home, i tant. I llavors ell es va encarregar una mica de contactar amb ells, i que jo sàpiga, un dia li vaig preguntar, Joan, els autors i autores que tu li has demanat t'han dit tots que sí? Diu, sí, m'han dit tots que sí. Jo crec que no tant per les fotografies o per la meva persona, sinó perquè li demanen demanava en Joan, no? En Joan Puig.
I, clar, està format per 175 fotografies, però vas haver de fer una selecció, imagino, de totes les que tenies. Llavors, com has suposat per tu triar i seleccionar imatges entre tot l'arxiu que tenies?
Buah, és molt complicat i fa molt de mal, perquè hi ha fotos molt maques que s'han quedat fora. Va ser molt xulo perquè l'edició gràfica la va fer la Maria Rosa Vila, que és l'editora gràfica de la revista Descobrir Catalunya, i vam tenir la idea, jo quan feia la primera selecció de fotografies, que imagina't, agafes els arxius, que a més hi havia l'arxiu... Vaig estendre'm una mica, perdona, perquè val la pena explicar-ho.
No et preocupis.
Val la pena explicar-ho. Tenia l'arxiu de negatius en blanc i negre, l'arxiu de negatius en color, l'arxiu de diapositives en color, arxiu de diapositives en blanc i negre, que també existeix. Molt poquetes, però en tenia. I després l'arxiu digital. Clar, l'arxiu digital és molt fàcil de mirar, però tota la resta m'ha portat una feina molt important de búsqueda, de digitalització, i a la vegada també feia neteja i feia el que era posar dates i, bueno, en fi. Vale, doncs amb tot això, el que vam fer va ser, per endreçar una mica, vam fer carpetes per temes. I clar, a Badalona hi ha alguns temes que són evidents, per exemple, el bàsquet, per exemple, el Calarnús, per exemple, jo que sé, Canyet, i temes d'aquests que, al final, aquesta organització per grans temes, que són 20 i pico, molt coincident amb els escriptors, aquesta organització per temes, la Maria Rosa Vila la va comprar i va organitzar el llibre d'aquesta manera. I van quedar moltes fotos fora, perquè és que el llibre flueix canviant de tema, per dir d'alguna manera...
Té com una narrativa, diguéssim.
Ah, exactament, sense fer capítols. Aquí estava el quid de la qüestió, amb unes fotos que nosaltres li diem fotos frontissa.
I hi ha hagut alguna d'aquestes fotografies que no has inclòs al llibre, però que retenies al cap?
Sí, inclús alguna que havia de ser la portada i que me la van treure del cap, perquè hi ha bon criteri, perquè saps què passa? Que hi ha fotos que són molt emotives per un mateix, però que no és allò que el projecte reclama o requereix o necessita, no? Jo tenia una foto per la portada que m'agradava moltíssim, però la Maria Rosa Vila em va dir: no, Martí, has de posar una portada pel llibre que la gent, quan vegi la portada, identifiqui que és Badalona. Però així, i clar, és que és d'una lògica tan aplastant que qualsevol altra cosa que jo pogués plantejar no tenia cabuda, no? I realment, pues, ho vaig dir, ho vaig acceptar, per dir d'alguna manera.
I al final, quina ha estat l'escollida?
Una foto molt bonica de la Rambla de Badalona, un dia d'aquells que entra la marinada, que és una boira que entra del mar, i fa molt, molt densa, i fa un degradat gris a blanc de les palmeres de la Rambla. És una foto molt bonica, amb gent caminant i tal. Bueno, molt, molt el que és Badalona.
I quin diries que és el teu barri preferit per fotografia de Badalona?
Ostres, ara m'has posat en un... Mira, jo sóc del barri de la Pau, que antigament es deia el barri de la Immaculada. Això fa la tira d'anys, està tocant a Santa Coloma. I quan vaig anar a viure amb la meva dona, me'n vaig anar a viure a Bufalà. Llavors, la resta de barris... Cada barri té el seu encant. Hi ha barris que... Si dius, ostres, és que aquest barri no té res entre cometes, sí, però té la gent. I la gent és superimportant, perquè la gent fa coses, la gent fa mercats, la gent fa trobades, la gent fa coses al carrer. Vull dir que realment no tinc un barri que sigui preferit, per dir d'alguna manera. Sí que és cert que quan ve la Festa Major i quan es fan activitats que tenen a veure amb el conjunt de la ciutat, tenen tendència a fer-se o al centre o al... En fi, però clar, això és inevitable.
Cada barri al final té una cosa especial, no?
Exactament.
I què t'ha ensenyat aquest projecte sobre el temps, la mirada i la fotografia?
Una cosa molt interessant, ja hem parlat una mica al començament, és que hi ha fotografies que... Jo abans esborrava més que no esborro ara. Tampoc no guardo més fotos, però sí que és cert que hi ha fotografies que amb el temps guanyen valor, pel seu com a document. Suposo que tothom coneix, o sobretot la gent de Badalona, coneix el blog o la pàgina web que portava la FACU, que es deia Badalona Recuerdos. Pues una mica en aquest sentit, hi ha algunes imatges que van en aquest sentit, com a document de fotografies que no hi són, no? Però en aquest cas, en el llibre que estem fent, les fotografies estan pel seu valor estètic. Això no l'hem d'oblidar, eh? Vull dir que és un llibre que les fotografies s'han guanyat el seu lloc, el llibre, perquè tenen un valor estètic que ens va agradar i ens anava bé per explicar aquest relat, aquesta història.
Uh-huh. Quan vas començar a plantejar tot aquest llibre, tenies algun dubte o por?
El dubte no, que va, ja... Saps què passa? Que quan planteges un llibre, dius de fer un llibre, i de fet ja portava temps fent el projecte en el meu cap, per dir d'alguna manera, no? Desenvolupant, i ho podíem fer d'aquesta manera o de l'altra. Perquè tot el que desenvolupis prèviament al cap és temps que després estalviaràs amb l'equip de gent que treballes, no? Si tens les coses clares de com s'han de fer, entre cometes, per plantejar l'equip, és temps que guanyes. Jo en principi no tenia dubtes. El que passa és que aquests projectes costen molts diners. Uh-huh. Llavors és aquí on entra el tema d'Albert Camí i el tema de treballar-ho molt i estar molt a sobre i fer molta publicitat i venir a la ràdio i què t'he d'explicar? I aquestes coses. Aquest és el dubte més important, perquè sabia de bon començament que aquest era un projecte molt important, poder el projecte fotogràficament parlant més important de la meva vida, també serà el meu llegat, i em plantejava dubtes al tema econòmic, perquè és que costa molts diners.
Imagino. La presentació del llibre serà la primera setmana del mes de desembre. Ja podem saber la ubicació?
No, encara no.
Encara està per determinar, no?
Sí, encara està per determinar, perquè encara hem de lligar el tema de les dates de la impremta, la enquadernació, tot el tema aquest. Ara mateix, en el moment de gravar aquesta entrevista, estem en el punt àlgid, per dir d'alguna manera. Hem de prendre decisions entre avui i demà. I estic una mica com dels nervis, eh? Ja veieu que parlo una mica accelerat. No he pres cafè ni res, però és que anem una mica estressats.
Sí.
I que en principi sí, la previsió és aquesta, que entre la primera i segona setmana del desembre es farà la presentació i / entrega, o sigui, aprofitarem la presentació per fer l'entrega d'exemplars a la gent que ha comprat el llibre a Verkami.
En el projecte també parles d'una ciutat que ha après a adaptar-se als temps canviants i que mira el futur amb esperança. Quina esperança tens tu per Badalona en els pròxims anys?
Bueno, Badalona va ser una ciutat que, sobretot a l'època dels anys 80, es va viure amb molta il·lusió. Jo recordo amb molta, molta il·lusió quan va estar en Màrius Díaz d'alcalde. Per exemple, en aquell temps es van edificar 20 escoles a Badalona en 4 anys. És molt fort, eh? 20 escoles en 4 anys. I aquesta apropament a la gent, el que seria les necessitats de la gent, això és una cosa que els últims anys s'ha perdut, sense dir noms, però s'ha perdut. I és una cosa que a mi m'agradaria que Badalona tornés aquesta il·lusió per tenir un ajuntament que està amb les necessitats de la gent, que faci places que tinguin ombres, que faci escoles, que faci centres culturals, que faci llocs perquè els nens juguin a bàsquet, totes aquestes coses que falten, que faci ambulatoris. Ja sé que els ambulatoris no tenen a veure amb l'ajuntament, però de vegades l'ajuntament pot cedir un terreny perquè la Generalitat ho faci. Vull dir, aquestes coses que realment li fan falta a la gent, no fer tardeo ni fer coses d'aquestes.
I destacaries alguna anècdota especial durant tot el procés?
Mira, hi ha una anècdota, és que el llibre té un apartat que és de fàbriques de la ciutat. Ens parlaven d'això, del passat industrial de Badalona, i em vaig trobar una fotografia que vaig fer a casa de la germana d'un amic, que era una fàbrica vista des de dalt, i era la fàbrica de l'Estrella, de Carlos Sonca, una fàbrica que estava a la Riera Sant Joan, i en aquesta fotografia, dintre de la fàbrica, es veia com una mena de piscina, que en realitat no era una piscina, molt gran, eh? Era igual, feia 20 metres de llarg per 10 d'ample i feia 3 o 4 de fons, que sembla, des de dalt sembla una piscina, però en realitat era una bassa, perquè era una fàbrica de pells. Necessitaven molta aigua, tenien un pou, traien l'aigua a omplir la bassa. I al costat de la bassa hi havia uns sors. A la fotografia es veu la bassa i al costat uns sors. Pues aquell hort que es veu el portava el meu pare.
Ostres!
Sí, és un document que per mi és molt entranyable.
Clar.
clar, es veu molt petit, i si et fixes molt i molt i molt, sembla que es veu la figureta d'una persona. I a mi em fa molta il·lusió pensar, mira, romàntic que és un, que allò és la persona del meu pare, no? Que ja no hi és, ja no, no està en aquest món. I és una anècdota que, ostres, em va fer molta il·lusió, i que la foto hi és al llibre, no per aquesta raó, sinó perquè la Maria Rosa Vila li va fer molta patxoca. És una foto dura, eh? És una fàbrica d'aquelles antiquíssimes de totxo d'obra vista, que sembla de Hogwarts, de Harry Potter, una cosa així.
Sí, pues de l'estil, sí.
Sí, del rotllo aquest.
I ja per últim, Martín, potser és una pregunta difícil, però si haguessis de recomanar una imatge del teu llibre, quina seria?
Mira, hi ha una imatge... a mi, jo és que sóc un tio positiu, vale? I tot el que t'he explicat també abans de que no m'agrada tal, no m'agrada qual, jo crec molt en la gent i crec que la gent ho pot tot i la gent sempre és positiva. Hi ha una imatge molt maca, que és de les primeres del llibre, que es veu la platja. La càmera, imagina't-la, eh? Ara us vaig a fer una
ens anem a posar en situació.
Exactament. Baixes la càmera arran de terra. És un diumenge al matí, no, perdó, el dia 1 de gener, que tothom té festa, 1 de gener, que fa fresca, per un dia molt assolejat, i anem a la platja, a la part on estan les barques, i posem la càmera, baixem el punt de vista, arran de terra, i veiem, al fons veiem les tres torres, després veiem els pisos que hi ha al passeig marítim, que van venir cap a nosaltres, i en primer terme veiem una parella que s'ha estirat a terra, ha deixat unes bosses que portava amb la compra que ha fet, i s'han estirat a terra i estan allà estirats, agafats tan ricament com se'ls diu, no? Una escena molt, molt tendra, molt maca, i que a mi em defineix molt el que és Badalona, no? El que és la gent i l'entorn físic.
Molt bé, doncs si voleu veure aquesta fotografia, doncs ja sabeu, a la preventa d'Abercami del llibre Badalona 1975-2025, que ja està disponible, la preventa.
Sí, ja està disponible. Simplement el que heu de fer és a Google, poseu Abercami Badalona 1975 i ja us portarà cap allà.
Molt bé, doncs Martín Gallego, fotògraf, moltíssimes gràcies per passar-te pel Connectats.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer.
I gràcies a tots els que ens heu acompanyat. Demà més, quan passin 3 minuts a les 4 de la tarda. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Torna-la a tocar, Sam. El programa de música nostàlgica a Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM, cada diumenge a les 6 de la tarda.
Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Vingut de molt lluny amb la seva ambició.
dissenyen un nou món. Han fet del seu poder tot una religió. El seu nou ordre mundial justifica tota acció. Però ha arribat l'hora de marxar, la lluita ens farà forts. Tenim davant un llarg camí, que si tu vols...
Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. Als grups municipals de l'oposició, PSC, PP, CUP i En Comú Podem, han abandonat el ple municipal d'aquest mes de novembre durant el debat del pressupost de l'any vinent. En un comunicat compartit per aquests grups han expressat la seva més absoluta indignació davant la manera com el govern municipal ha presentat el pressupost per l'any 2026. Segons informen, la documentació corresponent del pressupost la van rebre a quarts de dues de dijous passat, una actitud que consideren intolerable i una mostra clara de falta de respecte cap als grups municipals que representen a milers de ciutadans de Sant Cugat. Per això mateix, els grups signants consideren que aquestes formes dificulten greument la seva tasca de fiscalització i debat i posen de manifest una manca de consideració pel paper que els grups d'oposició tenen dins del consistori. La planificació i transparència en matèria pressupostària no pot ser una opció, sinó una obligació, han dit. També al ple municipal de novembre s'ha aprovat l'adjudicació del nou contracte de manteniment de zones verdes i jardineres del municipi, que suposarà una inversió de 4,3 milions d'euros anuals. El nou contracte introdueix millores com l'augment d'efectius, l'increment de la freqüència de poda, la incorporació de criteris de jardineria sostenible i la planificació de més arbrat. El servei, un dels més voluminosos del consistori, es divideix en 4 lots que cobreixen tot el municipi. Una taula rodona servirà per reflexionar sobre l'evolució del Pla Educatiu d'Entorn, el PEE, un projecte de cooperació entre l'Ajuntament i el Departament d'Educació amb l'objectiu de millorar l'èxit educatiu de l'alumnat més vulnerable i millorar la cohesió social. Així, aquest dimecres 26 de novembre, la Sala Clavé de la Unió acollirà a les 6 de la tarda representants de l'Ajuntament, el Departament d'Educació, els centres educatius, les entitats i el voluntariat, tots agents implicats en aquesta iniciativa per commemorar els 20 anys de la implementació del PE a Sant Cugat. El primer equip femení de l'Oxigen Patí Hoquei Club Sant Cugat ha superat 3-1 al Gul Pilares de Portugal en el partit d'anada de la primera eliminatòria de la Women Cup, segona competició continental. Les vermell i negres han hagut de remuntar el gol inicial de les portugueses en el primer temps. A la represa, Gina Balcells, Xènia Matas i Ari Martínez han capgirat el marcador i atorguen un avantatge de 2 gols per al partit de tornada, un maig que jugarà a pista portuguesa el 13 de desembre a 6:45.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A continuació, escoltarem la repetició de l'esport en marxa d'avui.
Club Helsing patrocina aquest espai.
Molt bon dia, comencem aquest Esport en Marxa, el darrer del mes d'octubre, avui és 24 de novembre, i començarem parlant del triomf històric del Oxigen Patí Hoquei Club Sant Cugat femení, que va derrotar 3-1 al Gul Pilares portuguès en l'estrena a Europa del conjunt vermell i negre. 3-1 és el resultat d'aquest partit d'anada i ara queda la tornada, serà el 13 de desembre a 6:45 de la tarda a pista portuguesa. Les santcugatenques tenen 2 gols de marge, però no es volen refiar. Avui tindrem el seu tècnic, en Borja Ferrer. També parlarem de clubs. Coneixerem la secció de rítmica del muntanyenc amb la seva responsable, Candela Busso, i també el Club Arquers de Sant Cugat. I també una nova modalitat esportiva que aterra Sant Cugat. És el futbol australià. Parlem amb el responsable de Catalunya d'aquesta modalitat esportiva, en Pere Moliner, que ens parlarà com ho vol implementar aquí a Sant Cugat i també com juga ell i quines són les regles d'aquest esport. Tot plegat en un esport en marxa que ara mateix comença.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
I el primer que hem de fer és posar en ordre els números d'aquesta jornada amb el nostre company, en Martí González. Martí, bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia.
Doncs començarem parlant del Rugby Sant Cugat masculí 14, Sevilla 43.
El conjunt santcugatenc debuta amb derrota a la Copa del Rei.
En vol Sant Cugat 34, Bordils 36.
Els de Joan Sancho continuen en caiguda lliure.
Oxigen patiu que Club Sant Cugat femení 3, Gulpilares 1.
Les vermelles negres assoleixen un triomf històric a Europa.
Oxigen patiu que Club Sant Cugat masculí 1, Manlleu 3.
Tercera derrota consecutiva dels santcugatencs a l'hoquei Lliga Plata.
En futbol, Sant Cugat masculí 1, Tortosa 0.
Els vermelles negres són segons i sumen 8 jornades sense perdre.
Més futbol, Sant Cugat femení 2, Mataró 1.
Les de Raül Raposo aconsegueixen el triomf en temps afegit.
Futbol sala Sant Cugat femení 3, Provençalenc 2.
Les santcugatenques continuen escalant posicions a la classificació.
Més futbol sala, Olímpic Floresta 5, Sant Joan Vilassar 4.
Els florestans es retroben amb la victòria.
En hoquei herba, júnior femení 2, Egara 2.
Les santcugatenques finalitzen la primera volta de competició en cinquena posició.
Més hoquei herba, júnior masculí 2, Polo 3.
Els Oriol Torres es veuen superats per l'efectivitat del penal córner dels barcelonins.
Melilla 3, DSB Club Voleibol Sant Cugat 1.
Les santcugatenques trenquen la bona dinàmica.
En bàsquet, Unió Esportiva Sant Cugat 70, Roser 67.
Els de Marc Solanes sumen un nou triomf al PAP 3.
Esport en marxa.
Doncs comencem aquest esport en marxa i ho farem parlant de dos marcadors que han encapçalat i que han estat protagonistes aquest cap de setmana. D'una banda, l'estrena victoriosa a Europa de l'Oxigen Patiu que Club Sant Cugat femení 3-1 a Gulpilares portuguès i de l'altra derrota en el debut a la Copa del Rei per primera vegada a la seva història del Rugby Sant Cugat masculí. Però anem a pams i prioritzem el que és competir a Europa, i això ho ha fet molt bé dissabte a la tarda al vespre amb un PAF 2 ple de gom a gom. El Patiu que hi femení va derrotar el Gulpilares per 3-1, i això que va haver de remuntar el gol inicial de les portugueses al primer temps en una segona part brillant, amb molt bon joc coral i sobretot gols, que és el que més suma i el que més importa a l'esport. Victòria per 3-1 i ara tornada el 13 de desembre a 6:45 de la tarda a pista portuguesa per intentar mantenir aquest avantatge o fins i tot ampliar-la i superar aquesta primera ronda de la BSA Cup. Tenim al davant del fil telefònic el tècnic de l'equip, en Borja Ferrer. Borja, bon dia.
Què tal? Bon dia, Joan.
Bé, suposo que no esteu acostumades a que els mitjans de comunicació, el nostre sempre, perquè sí, perquè sempre hi parla, no? Però que això, que aquest triomf, també doni repercussió a nivell més alt, no?
Sí, sí, sí. A veure, és una fita que les noies han aconseguit i, pues, com tu bé dius, no? Aquesta repercussió, fins i tot més enllà del que és Sant Cugat, i també el fet d'omplir el pavelló, l'ambient que es va assolir, és, crec que és una cosa important per al club, però sobretot és un mèrit de les noies.
Un partit que començava amb aquest 0-1 a la mitja part, què els vas dir a les jugadores perquè després redreceix una miqueta el rumb?
A veure, era sobretot una cosa més d'emocions, no? Crec que tot el context del partit i tota la crida que s'havia fet i òbviament, doncs, sabent que era la primera vegada a Europa, una mica de desconeixença de l'equip rival, perquè sí sabíem coses, però tampoc sabíem a quin nivell, no? I llavors, sobretot, era intentar aconseguir tranquil·litat, fer-les creure que tot arribaria, i al final és el que va acabar passant, no? Si seguíem atacant potser amb ànsia perquè ens veiem superiors i volíem guanyar ràpid, doncs ens podia provocar, doncs, per exemple, contraatacs, que és on ens va marcar el 0-1, i si seguíem per aquest camí, doncs podíem patir més.
La imatge del partit o la fotografia que potser quedarà pel record és el de les jugadores amb les més petites, amb tot el planter i el públic. Aquest és un èxit de club?
Sí, és un èxit de club, és a dir, és quantes més nits com les de dissabte aconseguim, tant a nivell de masculí com de femení, doncs molt millor. I òbviament per la part que toca a les noies, doncs no recordo una nit com aquesta, i crec que és una cosa que les noies no oblidaran.
Ara fins al 12 de desembre hi ha competició, és evident, però amb quina intenció aneu? D'ampliar l'avantatge d'un partit nou, entenc, no?
Sí, un partit nou. Jo crec que ara ja sabem pues com és el rival, està clar que anirem alt, hem de sortir allà a apretar, hem de sortir allà a guanyar i a competir. A competir, jo crec que si estem bé i fortes i sèries, doncs tindrem moltes possibilitats de passar a l'eliminatòria.
Molt bé, doncs, Borja Ferrera, centrar-se en l'hoquei Lliga, la màxima categoria estatal, sumeu 4 victòries consecutives a per la cinquena, i al final l'equip competeix i demostra que el fet de jugar a Europa no és cap casualitat. Que vagi molt bé i moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a tu, Joan. Bon dia.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Continuem endavant en aquest Esport en marxa. Hem conegut de primera mà les sensacions postpartit d'aquesta ressaca europea del primer equip femení del Pati Hockey Club Sant Cugat, després de derrotar el Gol Pilares portuguès a la primera ronda en el partit d'anada d'aquesta WSA Cup. I ara toca parlar de altres clubs de casa nostra, per exemple, de la secció de rítmica del Muntanyenc, que ens acompanya la seva màxima responsable, i és la Candela Busso. Candela, bon dia.
Bon dia.
Bé, quina radiografia fem del club? Com us trobeu ara mateix quan estem afrontant el que és el darrer mes de l'any, el desembre?
Doncs per nosaltres comença el curs al setembre, com a les escoles, i tenim plena temporada competitiva ara. Comencem amb 220 gimnastes, més o menys, a la secció, entre totes les edats, des de petites fins a les màsters, que són les més adultes, i nova junta del club, així que moltes ganes de seguir oferint gimnàstica per tothom, seguir mantenint la nostra posició i participació en l'àmbit nacional i seguir treballant.
A nivell de secció, podem dir que esteu en el millor moment de la vostra història recent, és a dir, pel que fa a quantitat, pel que fa a projectes?
Doncs crec que cada any estem una mica millor. Sí, aquesta és la dinàmica que estem seguint des de que vam començar la secció. I sí, ens trobem en un molt bon moment i esperant moltes ganes que sigui molt millor encara amb el nou pavelló i seguir treballant així en aquesta dinàmica que cada any ens porta una mica més amunt.
Un autèntic puzzle el que teniu per entrenar, no? Diferents instal·lacions, això també és complicat d'organitzar.
Sí, ara mateix, bueno, des de sempre hem tingut molts gimnasos, disposem de diferents espais, això vol dir que hem de dividir molt els grups, dividir molt l'equip tècnic, i llavors, clar, significa molta organització, que quan hi ha un pavelló disponible potser l'altre no, llavors és una mica sí, un puzzle important. Però ho portem bé, però millor seria, clar, tenir aquest pavelló esperat.
Un pavelló esperat, que encara no tenim data de termini, de finalització d'obres, es va posar l'altre dia la primera pedra. Aquest pavelló solucionarà el problema d'instal·lacions, tenint en compte que sou dues entitats les que us dediqueu a la rítmica?
Doncs no sé si donarà una solució definitiva, però sí que millorarà la situació, que és un pas, un gran pas d'entrada, no? Tenir un pavelló a la ciutat exclusivament per un esport, per la gimnàstica rítmica, jo crec que és una millora important i que sí que es notarà. Si donarà solució ho haurem de veure una mica més endavant, però crec que sí que que farà un bon servei.
I entenem que el repartiment d'aquesta instal·lació seria 50-50, no?
Encara no sabem això, l'Ajuntament sempre fa els seus criteris per repartir instal·lacions igual que ho fa amb altres instal·lacions, i doncs quan arribi el moment suposo que ens explicaran quins criteris s'utilitzaran i entre les entitats podrem parlar com és la millor manera i quin ús se li donarà i per quin grups, bueno, tot això s'ha de parlar encara.
També hem de parlar de la rítmica inclusiva i adaptada, que teniu dos grups i bé, la veritat que funciona molt bé, no?
Sí, sí, també això cada any va creixent, tenim ara 16 gimnastes en els dos formats, una part inclusiva, que és que treballen amb grups que no tenen discapacitat, i la part que només és adaptada, que són elles. I llavors també comptem amb l'ajuda econòmica de l'ASDI, que és l'Associació de Persones de Discapacitat Física i Psíquica, i doncs això ens facilita tot el procés també, poder comptar amb aquestes ajudes, i doncs les entrenadores estan a tope, tot s'encaixa tot bé i segueix endavant i creixent.
L'última, objectius esportius. Abans de començar la temporada, entenc que marqueu algunes fites, quin seria a nivell esportiu la temporada ideal, sota el teu punt de vista?
Doncs això, sobretot poder mantenir la nostra presència en totes les competicions, Campionat de Catalunya, Campionat d'Espanya, després la gimnàstica és com és que en dos minuts tu jugues tot i pot sortir tot molt bé o tot molt malament. Llavors, amb que les gimnastes estiguin contentes amb la seva feina i poder estar allà i tenir les experiències i participar, amb això ja és un èxit, i doncs si ens emportem medalles encara millor, no?
Molt bé. Candela, alguna coseta més a afegir que ens hàgim deixat?
Doncs crec que una mica en parlem
de tot. Tenim el Festival de Nadal preparat.
Festival de Nadal preparat pel 12 de desembre, a la tarda, al PAP 3, i això.
I a gaudir
de la gimnàstica, com sempre. Sí, sí.
Molt bé. Doncs, Candela, gràcies per ser-hi avui aquí i a continuar treballant per la rítmica de casa nostra.
Gràcies.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Continuem, i ho farem parlant ara d'una modalitat esportiva que s'ha instaurat a casa nostra. Bé, de fet ja té fins i tot indumentària i nom, però ara falta acabar de fer una crida perquè hi hagi practicants, participants al futbol australià. I avui ens acompanya en Pere Moliner, que és el responsable a Catalunya del futbol australià, també és membre de la Comissió Europea d'AFI, i bé, més que càrrecs, també és jugador, o sigui que li preguntarem per tot. Pere Moliner, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs preguntar-te, què es vol fer amb el futbol australià aquí a Sant Cugat?
Bueno, el futbol australià el que volem és implementar-lo a tota Catalunya, de fet també a Europa, que ja fa molts anys que es juga. A Catalunya ja en el 2003 ja vam fundar el primer club de futbol australià, el que passa que fins al 2010, que vam participar com a selecció catalana amb 4 campionats d'Europa, vam començar a arrencar-ho, però després es va desfer, coincidint amb la crisi, amb una sèrie de disputes entre les diferents organitzacions internacionals, i ara fa 2 anys, quasi tres, vam reprendre el rellançament d'aquest esport, del futbol australià, i el que hem de fer és implementar-ho, i ho volem implementar a Catalunya, ja dic, a tota Europa, com a touch footy, que és una modalitat sense placatge per tal de que es pugui jugar de forma mixta i multigeneracional. És a dir, per exemple, aquest últim europeu que vam celebrar el 4 d'octubre, jo vaig poder participar amb la meva filla. Jo tinc 64 i la meva filla 30, vull dir, amb això està tot dit, no? Vam participar antics companys que havien jugat també a l'època primera, fa 20 anys, amb els seus fills, que ara ja tenen 20 i tants. Vull dir, és un esport que el volem implementar des de la base social, familiar, i a partir d'aquí ja es anirà pujant al nivell, és una qüestió d'anys.
Què t'agrada d'aquest esport? Per què el practiques?
Bueno, és un esport super espectacular, molt dinàmic, et poses en forma sense voler, en 10 minuts entens com es juga, no necessites instal·lacions com pugui ser la gimnàsia, la gimnàstica rítmica, i es pot jugar on sigui. De fet, nosaltres hem adoptat la filosofia que fan a Austràlia, que és jugar on sigui els que siguem. Allà, per exemple, juguen en parcs públics com el més normal del món i fan campionats socials en parcs públics sense necessitat de tindre el visto bueno d'un ajuntament o d'unes instal·lacions que has de pagar per elles, sinó que juguen amb porteries de dues bolses dels que venen a jugar, i nosaltres estem fent aquesta filosofia aquí, i poquet a poquet ja anirem avançant i jugam, si fa falta, a l'Estadi Olímpic. Però una cosa darrere l'altra, evidentment. Mm.
Aquí a Sant Cugat us reuniu un dissabte al mes. Deixo els micròfons oberts perquè puguis fer una crida, perquè donis
sí.
més detalls.
Bueno, jo a tothom que li agradi el futbol australià, que és difícil perquè, com que no es coneix, nosaltres realment som un hiper desconegut, un esport molt, molt, molt minoritari, i no es coneix aquest esport. Jo convido a que tothom entri al nostre Instagram, que no sé si el puc dir així,
sí, tant,
però bueno,
sí, home,
ja el direu vosaltres, ben dit. El que volem és que vinguin practicants, vinguin famílies, vinguin amics, que els amics portin altres amics, que els pares portin els fills, que els fills arrastrin els pares, per poder formar un grup de gent que constitueixi un club, finalment, i d'aquí ja anirà arribant tot. És a dir, moltes vegades diuen no, però necessitem un camp amb condicions, amb vestuaris. Bueno, primer anem a crear la demanda a base dels jugadors. Quan siguem molta gent, ja vindrà tot sol. Ara, de moment, abans jugàvem allà a el que ara és el pàrquing del Mercantic, ara ja no es pot entrenar allà, i llavors juguem amb una esplanada que hi ha de gespa al costat de la rotonda, bueno, una de les rotondes del Repsol, davant de la BMW, de pas els hi faig promoció gratis, i juguem allà un cop un dissabte al dematí al mes, fem crides, sempre són poquets, però bueno, s'ha de començar d'alguna manera, no tenim cap pressa. El dissabte dia 6, que és festiu, estarem allà els que ens juntem, i si som 4-4 i si som 40, millor.
Hora?
A les 11 del matí.
11 del matí, molt bé. I fins i tot tindríem nom d'aquest club, seria Sant Cugat City?
Sí, ens vam inspirar amb el Manchester City, que fa 2-3 anys estava de moda, i vam dir, bueno, què posem així que sigui sèrio, però tampoc ens passem de sèrio, i ens va sortir lo de Sant Cugat City.
Molt bé, doncs bon nom. Per acabar, campió d'Europa, no?
Actual, sí. Catalunya, des del 2005, estem reconeguts a nivell internacional com a membre de ple dret, i així vam estar fins al 2010, que es va quedar, diguéssim, tota l'organització a nivell europeu es va quedar en stand-by. Ara es va reprendre novament el Campionat d'Europa i havíem d'anar a la selecció catalana a participar a Polònia. De broma dèiem que jugàvem a casa, no? Però finalment els organitzadors van declinar el tirar-ho endavant, i a un mes vista tots els equips van quedar penjats, no? Llavors, a través de Brian Clark, que per dir-ho així és el jefazo del futbol australià a nivell mundial, doncs ens va proposar d'organitzar-ho, i evidentment li vam dir que sí, perquè a aquestes alçades fem el que sigui, ja. Jo tinc, modèstia a part, moltíssima experiència en tot el que són organitzar coses impossibles, i amb un mes vista doncs vam aconseguir organitzar el campionat. Només vam ser tres, però haguéssim pogut quedar tercers també. Doncs vam guanyar a la final contra Irlanda, 4-2. Bueno, va ser molt, molt maco, i de moment Catalunya som campions d'Europa. Si algú es queixa de que eren poquets, doncs haguéssim vingut i haguéssim participat.
Clar, queda dit. Proper europeu, a Badalona també hi ha 16 països.
Per sí, tant... bueno, a Badalona o no Badalona. Ah. Vull dir, podria ser Sant Cugat, dependrà de nosaltres. Ara tenim un any per davant, el 3 d'octubre del 2026, esperem que amb 16 països, perquè amb temps i consolidat, evidentment s'apuntaran de tota Europa, i podria ser Sant Cugat, per què no?
Faràs la proposta a l'Ajuntament o no?
Bueno, ja arribarà. Nosaltres, de moment, ja tenim el de Badalona, que és on ho vam fer l'any passat, perquè pagant a fi de compte Sant Pere canta i jugar on sigui, no? Però a mi m'agradaria molt, vist que a Sant Cugat, m'agradaria molt que es pogués fer a Sant Cugat, i no és una qüestió del millor postor ni molt menys, però, clar, ha d'haver una miqueta de voluntat de voler-ho fer.
En tot cas, podries fer la proposta, no, l'Ajuntament?
Jo encantat.
Molt bé, però doncs a veure com va.
Ens hem de deixar estimar una miqueta també, a veure si la cosa va endavant.
Molt bé, doncs Pere Moliner, responsable del futbol australià aquí a Catalunya. Moltes gràcies per ser-hi
i
a veure
per
si l'iniciativa continua endavant.
Molt bé, gràcies.
Esport en marxa a Ràdio Sant Cugat.
Doncs continuem en directe aquí a l'Esport en marxa i com cada dilluns donem un cop d'ull a protagonistes. En aquest cas és d'una entitat que ja fa anys i panys que es va crear. El 2012, enguany compleix 13 anys a casa nostra i és el Club d'Arquers Sant Cugat. I ens acompanya en Ramon Pujol, qui és el fundador i també el president. Ramon, molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal, Joan? Com estàs?
Molt bé. Vosaltres, amb això del fred, ara per entrar a l'aire lliure, complicat, no?
Home, ara, sí, una mica més que el fred, que també ens és bastant molest, i és més aviat la pluja i el vent el que impedeix fer bé la pràctica d'aquest esport.
Instal·lats ja des de l'inici en uns terrenys que estan on abans s'ubicava el camp de gol de Can Sant Joan, contents en aquesta instal·lació o, per contra, us agradaria tenir algun lloc tancat? Perquè, clar, entenc jo que a l'hivern el que vosaltres més feu és tirar mar, però sota cobert, no?
Sí, la veritat és que, a veure, amb el camp que tenim estem molt encantats, estem contents. Disposar d'un camp de tir a l'arc per la pràctica del tir olímpic a Sant Cugat és un luxe, però, com tu dius, a l'hivern tenim una problemàtica bastant greu i és que el fred, el vent i la pluja ens impedeix practicar el tir a l'aire lliure, amb la qual cosa doncs, estem ja fa temps que estem demanant a l'Ajuntament la possibilitat de disposar d'un espai tancat per practicar la modalitat de tir amb sala. Tir amb sala és una modalitat que es practica arreu del món, que inclús es fan campionats d'Europa, campionats del món, campionats, evidentment, d'Espanya i de Catalunya, però que fins aleshores ens ha estat impossible aconseguir un espai per poder practicar el tir amb arc. Encara que ho hem demanat a l'Ajuntament, la resposta és que no disposa dels espais per poder-nos deixar un o dos dies a la setmana per poder fer la pràctica de tir a l'arc.
I quina solució heu buscat o heu pogut trobar?
Bueno, de moment, a veure, estem intentant trobar un espai aquí a Sant Cugat per fer això, per poder, no l'estem trobant, ens està resultant perquè l'única opció seria llogar els lloguers de naus o d'espais aptes per a aquest tipus d'activitat són caríssims aquí a Sant Cugat, com us podeu imaginar, el qual no, per un club de les nostres dimensions no és factible. La solució que hem trobat doncs és la típica dels clubs, i és recórrer a un altre club, en aquest cas el club de tir amb arc Rubí, que ens ha cedit la seva sala de tir i ens deixa anar allà a practicar un parell de dies a la setmana i ens deixa anar allà a fer tir amb arc.
I a més, aquest Club d'Arquers Sant Cugat, que té molt bons resultats, sense anar més lluny, teniu en Raül Quiles, que ha rebut una distinció de l'AUFEC per ser la millor puntuació d'aquest 2025, no? Amb una sola tirada, oi? Explica'ns sí, aquest fet.
Sí, sí. Al mes de setembre el Raül va participar en la prova i va aconseguir la millor marca d'aquest any en una sola competició, el qual va fer doncs, que l'UFEC li donés la medalla d'or a la millor puntuació d'aquest any. Sí, de fet, també hem d'assenyalar que a nosaltres ja no ens estranya, perquè en Raül és un gran tirador, quan ha guanyat 3 vegades el campionat de Catalunya d'Olímpic, també ha guanyat campionat de Catalunya de sala, vol dir que sabem que tenim un dels millors tiradors a marc que hi ha en aquests moments a Espanya, vull dir, a Catalunya, per suposat, ja és número 1, però és un tirador excepcional. A més, hem de dir que en Raül fa una tasca molt important en el nostre club com a entrenador, ja que fa d'entrenador no només dels nous arquers que s'incorporen al club i els hi ensenyem amb el Raül i el seu equip d'entrenadors la pràctica del tir a mar, sinó que, a més, també tenim una, diguem, una part molt important del nostre club a la qual estem dedicant bastants esforços, que és el programa Diana,